No ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més al No ho sé. Suposo que la majoria esteu bé, enfilant ja el cap de setmana que comença aquesta hora, amb aquest 1 d'octubre tan diferent, el de fa 4 anys. Ara de seguida en parlarem. També de seguida informació de servei, informació de l'estat del trànsit i també de la xarxa ferroviària, perquè avui ha estat un segon dia infern pels usuaris de Rodalies. S'han tornat a incomplir els serveis mínims de la vaga de maquinistes i això ha complicat encara més la situació que han hagut de viure milers d'usuaris que ahir, molts dels quals ja es van quedar tirats a l'andana esperant a veure si passava un tren o no. De seguida en parlarem, però abans tornem a l'1 d'octubre. Sabeu segur on éreu? Segur que sí, perquè va ser d'aquells dies que recordarem tots, cadascú des de la seva posició. Emocionalment el record és viu perquè les imatges d'aquell dia és de les coses més traumàtiques que han vist en directe als nostres ulls. Ara bé, políticament és una altra cosa. Aquest quart aniversari d'aquell dia ha coincidit amb el debat de política general al Parlament aquesta setmana. Un debat en què l'independentisme no ha sabut trobar un full de ruta compartit. Gaire res més enllà de dir que es posen d'acord per a un nou embat democràtic, que ningú sap exactament què és, què vol dir. Més enllà, això sí, de ser un eufemisme per anar tirant fins a veure què. Mentrestant, s'intenten gestionar les altres coses de la política, que són les del dia a dia, que són moltes i molt urgent en alguns casos. I avui, 1 d'octubre, els advocats de l'expresident Puigdemont han demanat al Tribunal de la Unió Europea que li retornin la immunitat que li van retirar a instàncies del govern espanyol, quan el govern espanyol creia que l'euroordre de detenció que havia emès el Tribunal Suprem estava suspesa. No ho estava. El Suprem la mantenia activa i per això es va detenir Carles Puigdemont a Sardenya. És un episodi vergonyós, aquest. És a dir, govern espanyol i Tribunal Suprem jugant al telèfon espatllat o bé a fer-se la traveta davant de tota Europa. Una Europa que aquesta mateixa setmana, el Consell d'Europa concretament, ha amonestat Espanya per la politització de la justícia i perquè no se'n renoven els càrrecs, que com sabeu fa més de 1.000 dies que estan pendents de renovació. Però tant se val. Tant se val. Ahir mateix Pablo Llarena insistia als tribunals italians que dilluns, en la vista que afronta Puigdemont per la seva detenció a Sardenya, decideixin extradir-lo. Si és que no, si torna a ser que no, jo crec que no els queda catifa on amagar-se.
RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen 3 minuts a 8:45 de la nit, no podeu anar a dormir sense saber que... D'entrada, tarda complicada per la mobilitat tant a la carretera com a Rodalies, en aquest cas per la vaga de maquinistes de Renfe. El caos durant tot el dia a les estacions ferroviàries s'hi han sumat aquesta tarda retencions de vehicles a les principals vies del país, algunes, de fet, encara durant aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona nit.
Bona nit. Encara parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, aquí a la C58, a Montcada i Reixac, això és a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la C58, com et deia, Montcada i Reixac i en sentit Barcelona. També continua molt plena aquesta ronda de dalt en sentit Besòs. Són trams aturades gairebé entre Esplugues i la Vall d'Hebron. També parlem de retencions, en aquest cas d'un parell de quilòmetres, a la C55, a Sant Vicenç de Castellet, sempre en sentit nord, i acabem amb l'Eix del Llobregat, amb la C16, que aquesta via encara ara presenta trams d'aturades entre Berga i Cercs.
Doncs gràcies, última hora des del Servei Català de Trànsit. Pel que fa a Rodalies, com dèiem, el segon dia de vaga dels maquinistes de Renfe ha acabat sent encara pitjor que ahir, que ja va ser un autèntic caos, us ho vam explicar aquí al 9C. Només s'han fet el 41% dels serveis mínims avui i hi ha hagut més de 300 trens cancel·lats. I un dia més, això ha provocat cues i aglomeracions a les estacions principals del país. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, Maria Costa.
Doncs sí, l'estació s'ha anat descongestionant i ara ja ha desaparegut pràcticament la imatge de desenes de persones desxifrant els horaris de les pantalles. La dinàmica de la tarda, informadors de bòlit sense saber quants trens passarien les properes hores i viatgers sense preveure de cap de les maneres l'hora d'arribada a casa. Ho han explicat a RAC1.
S'estan passant i és que si t'hi fixes a les pantalles no surt ni un tren, no hi ha ni un senyalitzat, ni un. Quantes hores estarem aquí?
Acabamos de llegar en el AVE de largo recorrido desde Madrid. que vamos al Maresme y nos dicen que no hay trenes, que no están saliendo desde hace 2 horas y que esperemos a lo que digan por megafonía. Así que nada, pues un poco complicado.
Espero la R3 a Balenyà y tengo la certeza de que no arribará, no hay trenes.
La clau per evitar aglomeracions més enllà que els viatgers han acabat desistint és que els informadors els deriven a altres transports públics, com per exemple el metro.
Gràcies, Maria. El cas és que és difícil també aquesta informació perquè s'han tornat a incomplir els serveis mínims. De fet, ahir al 9C, tant la companyia com els sindicats donaven versions contradictòries sobre com es notifiquen aquests serveis mínims als treballadors. En parlaven el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, i també el portaveu del sindicat CEMAF, Lluís Moyano.
Els maquinistes tenien la carta de serveis mínims notificada per correu electrònic certificat i, malauradament, s'han incomplert aquests serveis essencials provocant aquestes afectacions a la ciutadania en Catalunya.
S'ha de notificar una carta, se li ha de donar al treballador, l'ha de signar, que porti aquestes notificacions a l'empresa. Tots els treballadors que tenen carta han acudit al seu lloc de treball.
L'incompliment dels serveis mínims en un servei públic és un afer greu. Per això avui afegim una altra veu en aquest conflicte, l'empresa subcontractada per Renfe, que s'encarrega de la certificació de documents. És Lleida.net. El seu conseller delegat, Siscu Sapena, explica al 9C de RAC1 que els treballadors no estaven al cas.
Renfe és client nostre. Renfe utilitza el nostre sistema de correu electrònic certificat que permet determinar i crear i generar una prova conforme a l'enviar aquest correu electrònic certificat, no solament el que l'han enviat, sinó també el contingut, quan ha sigut enviat, quan ha sigut rebut i si ha sigut visualitzat. No hi ha dubtes, no hi ha fissures.
Renfe ha començat a obrir expedients als maquinistes per incomplir els serveis mínims. Ho ha confirmat el portaveu de la companyia, Antonio Carmona, que també insisteix que els maquinistes estaven informats d'aquests serveis mínims.
No, hi ha un correu electrònic certificat que en el moment que es rep al mail corporatiu i es considera que aquesta persona està informada dels serveis mínims. És com si tu t'entreguen una multa, una carta d'Hisenda i no la vols rebre. La carta està allà, encara que no la vulguis obrir. És el procediment, estem al segle XXI i jo crec que hem d'apostar per les noves tecnologies per segons quines comunicacions.
Entre els motius de la protesta hi ha la por dels maquinistes de Renfe de perdre les actuals condicions laborals amb el traspàs de Rodalies a la Generalitat. A RAC1, el secretari general de Territori, Ricard Font, ha assegurat que se'ls mantindrien el sou i la possibilitat de trasllat.
Ja li confirmo que no perdran ni condicions laborals, perquè això no ha passat mai, des del punt de vista de remuneració, quan hi ha hagut traspassos a totes les comunitats autònomes, tots sabem que això no ha passat. Primera, no perden remuneració econòmica. Segona, tindran sempre, no solament al principi, no, en tota la carrera, tindran mobilitat geogràfica, encara que comencin operant a Catalunya.
Doncs bé, el govern confia, de fet, que el traspàs de Rodalies a la Generalitat sigui una realitat, com a molt d'hora, l'any vinent. Per cert, l'empresa de seguretat de Renfe, Sureste, ha expulsat un agent que ha agredit avui una dona trans a l'estació de Sants mentre li deia calli senyor quan l'estava reduint, Pep Tormos.
Uns agents de seguretat s'han acostat a la dona perquè estava increpant un càmera de televisió que l'estava gravant i l'han acabat emmanillant a terra. Aleshores, un dels agents li ha pegat diverses vegades i li ha clavat una puntada de peu. El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, considera que li han dit calli senyor de manera vexatòria, per això ha demanat que s'investiguin els fets com agressió transfoba i activat el protocol de l'Oficina per la No Discriminació.
8:38 minuts. Pas científic importantíssim per reduir la mortalitat del coronavirus. La farmacèutica Merck assegura que la seva pastilla contra el Covid redueix el risc de mort a la meitat. En cas que l'aprovin, serà el primer medicament per tractar la malaltia. De fet, en una piulada a Twitter, l'investigador Oriol Mitjà ho ha qualificat, Pep, de la notícia de l'any després de la vacuna.
Es tracta d'una pastilla antiviral que es diu molnupiravir i que evita que el virus es repliqui. Segons els resultats de l'assaig clínic, redueix en un 50% el risc d'hospitalització i de mort per Covid. Un 7% dels participants a l'assaig clínic a qui es va administrar el medicament van acabar hospitalitzats i cap va morir. En el cas que dels que van rebre placebo, un 14% van haver d'hospitalitzar o van morir. S'han de prendre 2 vegades al dia durant els primers 5 dies des que apareixen els símptomes de Covid.
A Catalunya, mentrestant, es confirma l'estancament de la pandèmia. Per primer cop des del mes de juliol, avui la velocitat de propagació torna a superar l'1. És concretament de l'1,01, mentre que el risc de rebrot es manté als 63 punts. En canvi, els hospitals es continuen buidant. Ara hi ha 134 persones amb Covid ingressades a les UCIs de tot Catalunya. En són 16 menys que ahir. Amb aquestes dades sobre la taula i el ritme de vacunació també estancat, el Departament de Salut impulsa la vacunació als barris de Barcelona amb menys veïns immunitzats. Aquesta tarda, de fet, a la Rambla del Raval de Barcelona, per exemple, s'hi han administrat 160 dosis en 40 hores, Laia Colomer.
Sí, ha estat en una vacunació que s'ha allargat 4 hores fins ara a les 8. Ara bé, només un 25% de les persones que s'hi han apropat eren veïns del barri i les altres eren d'altres punts de Barcelona i fins i tot d'altres municipis com Sitges o Roses. La directora del CAP Drassanes, Paloma Prats, apunta que en els últims dies el debat sobre el passaport Covid està animant la vacunació, ho ha dit a RAC1.
Un gran percentatge, també t'ho expressen aquí quan preguntes, i com és que t'has decidit ara venir a vacunar-te, és pel tema del passaport Covid i pel tema de que ara no s'estan repensant el l'oci nocturn, a ser restaurants ho demanaran, la gent ha corregut a vacunar-se.
Se'ls ha administrat la vacuna de Janssen, que és només d'una dosi.
Demà també començarà la vacunació sense cita en centres comercials. Serà Diagonal Mar de 10 del matí a 8 del vespre. Mentrestant, els serveis jurídics de la Generalitat continuen preparant l'escrit que faran arribar al Tribunal Superior de Justícia perquè autoritzi l'ús del passaport de vacunació als locals d'oci nocturn. Recordem que, com us vam avançar aquí a RAC1, la intenció del govern és reobrir les discoteques divendres vinent, això serà el 8 d'octubre, i que per accedir-hi els clients hagin de mostrar aquest certificat. Doncs bé, la justícia ja hi ha donat el vistiplau, és a les Illes Balears.
Avui el Tribunal Superior ha autoritzat que es demani el certificat de vacunació a l'entrada dels locals. Segons el Tribunal de les Illes, les dades científiques que li han fet arribar al govern autonòmic demostren que el passaport és la mesura més efectiva possible per la reobertura dels locals d'oci nocturn.
I en espera d'aquesta reobertura, el govern espanyol vol prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants. Segons publica avui La Vanguardia, ho recull l'esborrany de modificació de la llei antitabac que prepara el Ministeri de Sanitat.
També proposa prohibir fumar els accessos als edificis públics i als camps de futbol i igualar els impostos dels dispositius electrònics amb els del tabac tradicional. L'esborrany també inclou que els paquets de cigarrets siguin tots iguals, amb només el nom de la marca, però sense logotip, ni colors ni imatges. La proposta s'haurà de validar al Consell de Ministres i després debatre-la al Congrés dels Diputats.
La Societat de Medicina Familiar i Comunitària aplaudeix aquesta proposta. En declaracions a RAC1, el coordinador del grup de tabaquisme, Joan Lozano, ha explicat que fins i tot a l'aire lliure el fum és perjudicial per la salut dels fumadors passius.
Si estàs en una terrassa i el senyor o senyora del costat està fumant, a tu t'envolta un ambient contaminat per fum del tabac i per tant estàs inhalant aquest fum i per tant està afectant a la teva salut. El fum del tabac no molesta, el fum del tabac provoca malaltia i mort.
També assegura que la mesura pot afavorir que més gent deixi de fumar. El govern fa front comú en el quart aniversari de l'1 d'octubre i reclama el consens i la unitat que van fer possible el referèndum del 2017. Marquen aquell dia com un punt de no retorn. Pere Aragonès i Jordi Puigneró han llegit avui la declaració institucional. Sílvia Solanes.
Han comparegut a les 9 a la mateixa hora que van obrir els col·legis i han posat l'1 d'octubre d'exemple. En una declaració institucional han assegurat que del conflicte només se'n sortirà exercint l'autodeterminació.
El nostre país està a punt de viure un dels moments més rellevants de la nostra història. El moment fundacional de la República Catalana.
Ara toca recuperar l'esperit del 1er d'octubre, constatant que quan treballem junts, quan aconseguim la comunió dels primers dies d'octubre, aquest país és imparable.
Finalment, l'acte s'ha fet a la maternitat perquè la Diputació no va autoritzar-lo a l'escola industrial. Ha estat pur, sobri i amb tot el govern.
Ara bé, tot i aquesta pretesa imatge d'unitat, els partits independentistes no han perdut l'ocasió d'evidenciar avui les seves diferències. Esquerra, Junts i la CUP han reiterat els arguments defensats aquesta mateixa setmana al debat de política general després de fotografiar-se conjuntament en un acte d'Òmnium Cultural. Ser Giró.
Fotografia conjunta, però diagnosis diferents dels principals dirigents independentistes, com ja va passar durant el debat de política general, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la de la CUP, Dolors Sabater, van tornar a fer evidents els seus matisos sobre si cal o no una nova votació.
L'1 d'octubre es va fer amb unitat, l'1 d'octubre es va fer amb generositat. Tinguem-ho present perquè no hi ha un camí enrere.
En el camí de la lluita contra la repressió, l'amnistia. En el camí cap a la democràcia plena, referèndum i independència.
Que també posem en el nostre horitzó la celebració d'un nou referèndum perquè Europa posi a la seva agenda política l'autodeterminació.
Al seu costat hi havia altres membres del govern, l'expresident Mas, membres d'entitats socials, sindicats i organitzacions de represaliats. Tots ells es van fer una fotografia conjunta i una crida a participar a les mobilitzacions previstes per aquest cap de setmana. Demà, marxes pel territori i diumenge, una mobilització a la Diagonal de Barcelona de Francesc Macià a la plaça 5 d'Or.
Les crides de la unitat també han arribat aquesta tarda de les entitats independentistes. Això és el que han reivindicat des del poble d'Illa en l'acte de l'Assemblea Nacional Catalana per commemorar l'aniversari del referèndum. Elisenda Pelosi de l'ANC i Jordi Cuixart d'Òmnium volen que es posin d'acord en un full de ruta clar per avançar cap a la independència.
Quan anem units som invencibles. Poble mobilitzat i institucions democràtiques. Parlament, govern i ajuntaments. Aquell dia vam ser poble, tots units defensant les urnes.
No oblidem, si l'1 d'octubre va ser possible, és perquè estàvem units, més que mai. Exigim unitat als nostres polítics. La repressió busca dividir els que lluiten. És cert, però exigim unitat.
Doncs bé, a aquesta hora centenes de persones tallen la via Laietana de Barcelona en una manifestació que han organitzat els CDRs per commemorar aquest quart aniversari de l'1 d'octubre. I tenim el Joel Penya. Endavant, Joel.
Han començat la manifestació a la plaça Francesc Macià. Des d'allà, després de crits de 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, i els carrers seran sempre nostres, els manifestants han començat a caminar diagonal avall. Pau Clarís, Passeig de Gràcia, plaça Catalunya i, finalment, via Laietana fins a la Prefectura Superior de Policia, amb molta presència dels Mossos envoltant. Els manifestants han col·locat una de les urnes del referèndum amb la paraula llibertat i després una bossa de deixalles. Els protestants són de totes les edats, presidits per una pancarta que diu "Ni un pas enrere, independència", que signen els CDRs.
Gràcies, Joel. Tot plegat quan falten 3 dies perquè la justícia italiana es pronunciï sobre la situació de Carles Puigdemont i la seva possible extradició a Espanya. Doncs bé, aquesta tarda Puigdemont ha demanat al Tribunal General de la Unió Europea que li retorni la immunitat per impedir una detenció.
Ha presentat un recurs en què reclama que se li torni la immunitat de manera cautelar com a eurodiputat després de la seva detenció a Sardenya. Recordem que el Tribunal Europeu va retirar la immunitat de l'expresident el 30 de juliol, també els eurodiputats de Junts per Catalunya, Toni Comín i Clara Ponsatí, argumentant que les euroordres contra ells estaven suspeses a partir del que sostenia l'advocacia de l'Estat.
Precisament avui hi ha hagut una nova topada entre el govern espanyol i el Suprem després de l'esbroncada de Pablo Llarena a l'advocacia de l'Estat per haver dit que l'euroordre estava suspesa. La ministra de Justícia diu que l'advocacia ha actuat d'acord amb la doctrina del Tribunal General de la Unió Europea. A Madrid, Mar Poyato.
Pablo Llarena va esperonar i l'advocacia de l'Estat afirmant que va actuar per la seva banda desinformada i sense tenir en compte la realitat, que és que l'euroordre contra Puigdemont continua vigent. I avui la ministra de Justícia, Pilar Llop, de qui depèn l'advocacia, ha defensat la seva tasca assegurant que va actuar amb pulcritud.
Y tengo que decir que la abogacía del Estado lo que hizo fue no un informe, sino unas alegaciones en el procedimiento de medidas cautelares en el que dio por reproducida la doctrina y alegó la doctrina del Tribunal General de la Unión Europea.
Llop ha volgut deixar clar que l'advocacia de l'Estat no va actuar al marge del Suprem, però sí respectant el que diu el Tribunal Europeu, que quan hi ha pendent una qüestió prejudicial, l'euroordre es paralitza.
I a tot això, compta amb aquesta informació. Avui hem sabut que Alemanya, Àustria, Bèlgica, Lituània i també Suïssa ja van advertir Llarena que no detindrien Puigdemont.
Ho publica VilaWeb, que ha tingut accés a les comunicacions de l'Estat a través del sistema Sirene per al compliment de les ordres de detenció internacional i les euroordres dins de l'espai Schengen. Segons el diari, uns quants estats membres de la Unió Europea, a banda de Suïssa, van parar els peus a Llarena i el van advertir que no detindrien Puigdemont si entrava al seu territori.
En aquest sentit, Pablo Casado avui ha tornat a exigir a Pedro Sánchez un suport clar al jutge Llarena per forçar aquesta extradició de Carles Puigdemont. Aquesta petició s'ha acabat convertint, de fet, en el clam més aplaudit durant tota la setmana a la convenció del Partit Popular, que es tanca aquest cap de setmana a València. I tenim l'enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
Sí, petició que literalment s'ha aplaudit a tot arreu on ha anat Casado aquesta setmana i on el president del PP no para de repetir que el govern espanyol pot pressionar autoritats d'altres països per forçar l'entrega de Puigdemont.
Quan un juez del Supremo está diciendo que prevalezca la sentencia del Tribunal Supremo y la instrucción, el gobierno tiene que ir detrás de la justicia española. Yo pido hoy al presidente del gobierno que haga todo lo posible para que la justicia española sea respetada en Europa. Que haga todo lo posible para cumplir su palabra y traer de vuelta a Carles Puigdemont.
Demà i diumenge, tot el PP a València, en el tancament de la convenció més marcada pel gir a la dreta, que han defensat exlíders, que el gir a la moderació, que demanen alguns presidents autonòmics. Demà protagonisme per aquests presidents, diumenge per Casado, que omplirà la plaça de toros de València.
Gràcies, Jordi. Doncs justament amb la convenció del PP en dansa, Hisenda ha descobert sobrecostos en unes obres a l'aeroport de Barajas que estarien vinculades a la Caixa B del Partit Popular. Ho ha avançat avui El País, ho diu un informe que ha entregat a l'Audiència Nacional i al qual ha tingut accés RAC1. Segons aquest document, hi ha diverses actuacions irregulars en un contracte de la T4, en concret en l'adjudicació per 33 milions d'euros de les obres d'un aparcament que van tenir un sobrecost de 7 milions d'euros. Uns diners que haurien servit per omplir la Caixa B durant el segon mandat de José María Aznar com a president espanyol. 10 minuts i seran les 9 en punt de la nit. Nissan escull la xinesa Great Wall Motors per ocupar la planta de la Zona Franca quan l'automobilística tanqui a finals d'aquest any. També s'estudien els projectes de Silence i el Hub liderat per Kep Technology per ocupar les plantes de Montcada i Reixac i de Sant Andreu de la Barca. La taula de Nissan s'ha reunit avui i hi haurà més trobades perquè diuen que encara no hi ha res tancat i definitiu, Montse Martí.
Els sindicats insisteixen que aquestes alçades del procés no volen quedar-se només amb un únic projecte i a més demanen a les empreses que signin per escrit els seus compromisos. Es donen ara un mes de marge tot aquest octubre perquè la xinesa i les altres empreses seleccionades per seguir negociant detallin els projectes, s'especifiquin les ajudes públiques i les condicions amb les que es repescarien els treballadors de Nissan. De moment s'ha deixat en un calaix la proposta de la belga Panj, però no descarten que si més endavant la resta de projectes cauen o, per exemple, el Hub no vol quedar-se només amb la planta de Sant Andreu, doncs recuperar el d'aquesta empresa belga. Totes les parts han sortit de la reunió satisfetes, però molt prudents a l'hora de donar per definitiva qualsevol decisió.
Gràcies, Montse. El preu de la llum d'aquí uns minuts a les 9 del vespre de la nit marcarà un nou rècord històric.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
A partir d'aquí 8 minuts, el preu de l'electricitat costarà fins les 11 de la nit 230 euros al megawatt hora.
És una altra xifra rècord i de cara a demà el preu de l'electricitat baixa una mica, tot i que serà el dissabte més car de la història. Demà l'hora més cara serà entre les 12 i la 1 de la matinada i la més barata per fer bugada i fer servir altres electrodomèstics serà entre les 5 i les 6 de la tarda, quan costarà 54 euros al megawatt hora.
A tot això, Creu Roja avisa que un de cada 5 catalans ha necessitat l'ajuda de l'entitat durant la pandèmia.
I en un 40% de les llars era la primera vegada que Creu Roja els oferia ajuda, un fet semblant al que va passar durant la crisi econòmica del 2008, segons el coordinador de l'entitat, Enric Molist.
Gairebé la meitat no havia necessitat mai cap tipus d'ajuda. Per tant, estem una altra vegada parlant dels nous vinguts a l'exclusió. Després vam estar parlant de la cronificació de la pobresa al llarg d'uns anys. Ara tornem a obrir la... i tornem a ser, i tornem a veure una pobresa nova que de persones que mai han tingut que patir aquesta situació d'extrema vulnerabilitat.
Creu Roja alerta que el 90% de les persones ateses continuaran necessitant ajuda els mesos vinents i que 2 de cada 3 persones ateses té dificultats per accedir a l'alimentació.
Ara ens aturem un minut, però a la tornada parlem de l'agressió homòfoba que hi ha hagut a Girona. Ja hi ha un detingut.
El temps és or i el teu també és futur. Estudia l'Executive MBA DAE Business School i compagina el temps d'estudi amb la teva vida laboral perquè inverteixis en futur mentre aprofites el present. Fes el salt que necessita la teva carrera al nostre costat. Informa-te'n a eae.es. D'ara endavant, EAE Business School.
A Pelayo celebrem l'or olímpic de la karateka Sandra Sánchez amb tu. Per això, si contractes ara una assegurança de cotxes, llar, vida o salut, t'endús una targeta regal de fins a 120 euros. Sí, ho has sentit bé, que a Pelayo et regalem fins a 120 euros. Visita la teva oficina a Pelayo o entra a pelayo.com. Pelayo, parlants a costa.
Invertir el temps en coneixement sempre és una inversió d'èxit. Els programes d'EAE Business School estan dissenyats per professionals de les grans empreses que busquen perfils com el teu. Converteix el temps en coneixement i el coneixement en feina. Informa-te'n a eae.es i fem el camí junts. D'ara endavant, EAE Business School.
És igual de quin color ets o quina és la teva bandera. Si estàs a l'esquerra o a la dreta, si creus o no creus. Ara pots confessar-me la teva condició a 8TV.
El frare franciscà més famós de la televisió t'espera cada dia a 6:45 de la tarda al Catalunya Opina de 8TV.
Canvia de matalàs i redescobreix el plaer del descans. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció d'Espol, Flex, Picolín i Relax. I pots pagar en un màxim de 12 mesos. Només fins al 7 d'octubre i per Cor i al Corte Inglés. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al corteinglés.es.
M'he comprat un mòbil nou i m'han regalat tot el futbol, una tele, un pis a Menorca i un poni.
Bé, no n'hi ha per tant.
Si coneixes les condicions especials de Nissan, tot et semblarà poc. De l'1 al 9 d'octubre aprofita les ofertes exclusives al teu concessionari Nissan i al Saló de l'Automòbil. I si ja ets client Nissan, també tenim una oferta per tu. Xarxa Nissan de Catalunya.
Preparats? Llestos? Ja!
RAC1, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
Direxis Tuxal.
CaixaBank.
Mizuno.
Fiat Assegurances.
Xarxa Fort de Catalunya.
I Torrons Vicenç us convida a participar a la sisena cursa de RAC1 a Badalona. El diumenge 31 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres per 5.000 participants corrent pel passeig marítim i al centre de Badalona.
Seguint totes les mesures de seguretat anti-Covid.
Trobareu tota la informació a rac1.cat. Inscriviu-vos-hi.
Corre, jo.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Fent cursa, tots som un. Amb la col·laboració de
Montse Interiors, Eurofitness
i Beri.
5 minuts i les 9, ho dèiem abans, els Mossos han detingut un home com a autor de l'agressió homòfoba a Girona d'aquesta matinada. Un jove ha denunciat que l'han agredit després de dir que era homosexual. La investigació continua oberta i no es descarta en Girona, Bàrbara Julvé, noves detencions.
L'agressió va passar quan el noi ja tornava cap a casa, eren 2:45 de la matinada, tot i que la devesa es feia un botellón amb uns 1.500 joves. Els fets van passar ja fora de la zona on hi havia la concentració. La víctima va rebre diversos cops de puny al cap. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha condemnat l'agressió i ha dit que el consistori actuarà amb tota la contundència necessària.
Que l'Ajuntament de Girona estarem al seu costat 100% perquè no tolerarem que aquí es produeixin aquest tipus d'agressions de cap de les maneres i actuarem amb tota la contundència de que siguem capaços.
La víctima va quedar inconscient pels cops i va haver de ser atesa a l'Hospital Josep Trueta, tot i que no hi va haver d'ingressar. Aquest matí ha presentat la denúncia davant dels Mossos.
A La Palma, les dues boques noves que s'han obert aquesta matinada al volcà han format dues llengües de lava més i ara mateix estan arrasant més edificis en direcció cap al mar. Viatgen en paral·lel a la llengua principal i els experts no descarten que s'acabin ajuntant.
De moment, l'erupció, que va començar ara fa 13 dies, ja ha afectat més d'un miler de cases. El president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, alerta, a més, que el volcà ja ha més 80 milions de metres cúbics de magma, gairebé el doble que el que va entrar en erupció a l'illa el 1971, i diu que no saben quan durarà.
Ha crecido el doble, 80 millones de metros cúbicos de magma, lo que significa que estamos ante una erupción mucho más agresiva, con mucha más cantidad de magma, con mucha mayor afección, con mucha mayor lava, y por tanto estamos en mitad, no lo sabemos, si estamos en mitad, en el comienzo o en el final, pero estamos en la emergencia aún.
El govern canari obrirà una oficina per estudiar la situació de les persones afectades. 200 continuen en un hotel i la setmana que ve compraran les primeres 16 cases per reallotjar gent.
Liam Gallagher anuncia nou disc i, com sempre, ho fa amb un cop d'efecte. El 17 de maig es titularà Come On You Know i atenció perquè es presentarà a Knebworth, al poble anglès on Oasis va fer un dels concerts més multitudinaris de la seva història ara fa just 25 anys. I així sona també el més nou de Maya.
Hoy voy a invitar a todo volver cuando
es titula Yo Invito i ha vist la llum avui envoltada de polèmica. I és que la cançó s'havia de publicar aquesta mitjanit, però finalment es va filtrar un dia abans per error a YouTube. Minut i mig i seran les 9 en punt de la nit. Ronald Koeman admet que el de demà contra l'Atlètic de Madrid podria ser el seu últim partit com a entrenador del Barça. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, el tècnic neerlandès, però ha assegurat que encara ningú del club li ha comunicat res.
Una vez más a mí no me han dicho nada, entonces sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos y ya lo sé que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que es verdad, que pero bueno, a mí una vez más me han dicho nada.
Un dels noms que ha sonat com a possible substitut de Koeman, l'argentí Marcelo Gallardo, s'ha autodescartat, assegurant des de Buenos Aires que vol complir el contracte que el vincula amb River Plate. Pel que fa al partit de demà al Metropolitano, Pedri ha recaigut de la lesió i és baixa, i en canvi Jordi Alba ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la llista de convocats. L'Atlètic de Madrid tindrà les baixes de Cunha lesionat i Condogbia sancionat, i també es baixa l'àrbitre que estava inicialment designat, Juan Martínez Munuera, també s'ha lesionat, el substituirà César Sotogrado. La vuitena jornada de Lliga Primera Divisió començarà a les 9 amb un Atlètic de Bilbao a la Besa Sant Mamés, i diumenge hi haurà un Espanyol Real Madrid.
I el Barça de bàsquet s'estrena aquesta nit a l'Eurolliga contra l'Alba de Berlín. Palau Blaugrana, Marc Mundet, bona nit.
Hola, bona nit. A l'equip de Serones, Jasikevičius, la baixa ja saluda d'Àlex Abrines pel partit d'avui. El conjunt alemany amb problemes físics, sense els seus tres centers, sense els seus tres homes grans pel partit d'avui. Partit en públic amb 3.500 persones finalment aquí al Palau Blaugrana, tot a punt perquè el sots campió d'Europa comenci l'assalt al títol.
Gràcies, Marc. Aquesta nit el tu diràs què fareu, Quim.
El desenllaç del bàsquet, la situació de Koeman i la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Barça amb Ferran Martínez, Sergi Hernández i Juan Irigoyen a la tertúlia, i entrevista amb el central de l'Espanyol, Sergi Gómez, a 48 hores de jugar contra el Real Madrid.
Vinga, i abans del ressupó, fem un cop d'ull de la previsió del temps. Bona part del cap de setmana aguantarà, però l'acabarem amb pluja en moltes comarques, oi, Abel Caral?
Sí, bona nit. Anirà entrant aquesta pluja diumenge, avançada a la tarda per les comarques de Lleida i Tarragona, i ja diumenge, de cara al vespre i final del dia, anirà arribant a la resta de Catalunya. Cap a les comarques de Girona i Barcelona és on plourà menys, i especialment a la costa i al prelitoral d'aquests sectors del país. Però, que dèiem, gran part de cada setmana aguantarà. Demà més sol que no pas diumenge, demà temperatures semblants a les d'avui, una mica fredes de bon matí, com avui, amb boires en alguns sectors de l'interior del país, però al migdia moltes màximes entorn dels 25. Diumenge n'hi han augmentat els núvols i les temperatures es quedaran més frenades, i el que dèiem, de cara al vespre i final del dia, paraigua a moltes comarques.
I per fer el ressupó, de seguida obrim tertúlia amb el director de l'escena, Marc Colomer, la periodista Marc Alpena i el professor de SAD, Esteve Almirall, per analitzar l'actualitat del dia. Més tard, al Canalla, amb el Miqui Otero, els artistes, els llibres amb l'Eva Piqué, i per rematar el nostre d'avui, el Culturetes, amb la Maria Cusó. Avui entrevista a Raül Refri i Pedro Vian, dos dels referents de l'electrònica experimental i el pop alternatiu.
Estan passant, i és que si t'hi fixes a les pantalles no surt ni un tren, no hi ha ni un senyalitzat, ni un. ¿Cuántas horas estarem aquí?
Acabamos de llegar en el AVE de largo recorrido desde Madrid, que vamos al Maresme, y nos dicen que no hay trenes, que no están saliendo desde hace 2 horas y que esperemos a lo que digan por megafonía. Así que nada, pues un poco complicado.
Espero la R3 a Balenyà y tengo la certeza de que no arribará, no hay trens.
Hi ha un correu electrònic certificat que en el moment que es rep al mail corporatiu es considera que aquesta persona està informada dels serveis mínims.
Ara toca recuperar l'esperit del 1 d'octubre, constatant que quan treballem junts, quan aconseguim la comunió dels primers dies d'octubre, aquest país és imparable.
El nostre país està a punt de viure un dels moments més rellevants de la nostra història, el moment fundacional de la República Catalana.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Les 9:03 és l'hora del ressupó aquest divendres 1 d'octubre ja. M'acompanyen aquí Marc Alpena, com anem?
Bé, malgrat el trànsit i tot.
Ja has arribat. Heu arribat puntuals tots tres. Bé, sou prudents, veniu amb temps, oi,
sí,
Marc Colomer?
Sí, més val venir amb temps. Jo, és veritat que ho tinc relativament bé, tinc la feina aquí a prop, de manera que puc venir a peu, i això està bé, està molt bé.
Home, això et facilita la vida en un dia, especialment com avui. Ara...
Està molt bé sentint el que està passant pel els llocs, i a més veiem ara més a més el trànsit a la Diagonal Tallat, etcètera, no?
Ah, efectivament. Esteve Almirall, què tal?
Molt bé, jo també vinc a peu, gràcies a Déu.
Sou uns afortunats, per favor. Sou uns afortunats perquè al llarg del dia d'avui anem a treure el cap a l'estació de Sants de Barcelona, perquè s'han actualitzat dades d'incidències al llarg del dia d'avui, segon dia de vaga dels maquinistes de Renfe. Jo només per posar el context, aquesta vaga de Renfe s'està seguint no només a Catalunya, no només amb les rodalies de Catalunya, sinó que se segueix a tota la geografia espanyola, no? Perquè Renfe és una empresa espanyola. Ara bé, ahir parlàvem amb el sindicat CEMAF i ens explicaven, bé, és que aquí la situació és una mica més complicada, perquè ell no ens ho va dir, però s'han incomplert els serveis mínims d'una manera evident, El fet que s'estigui negociant ara mateix el traspàs de Rodalies al govern de la Generalitat els ha posat en alerta, i això doncs, ha fet que la gestió de la vaga hagi estat significativament diferent. És a dir, vull dir que la resta del territori espanyol hi ha incidències, però es compleixen els serveis mínims i, per tant, la gent ho sap, que el que ha passat aquí és que és el desgavell total i absolut perquè no es pot comptar ni amb la informació dels serveis mínims. Aviam, Maria Costa, bona nit de nou. Què tal estàs, Sants, ara?
Mira, Agnès, la situació és pràcticament la mateixa que hem dit fa uns minuts. Poca gent per ser això un divendres. Es nota moltíssim que ha baixat tota aquesta de congestió que hi havia. Sobretot el pic més alt ha estat el de 5 a 6 de la tarda, quarts de 7, moltíssima gent. Com deies, tenim dades actualitzades. A aquesta hora l'oferta ha estat només del 38% del servei previst. Això què vol dir? Que s'han cancel·lat 443 trens durant tota la jornada. Per exemple, ahir a aquesta hora, perquè tinguem una mica el termòmetre, se n'havien cancel·lat 417. Per tant, avui hi ha hagut 26 trens menys i és una manera de calcular doncs, que aquesta jornada ha estat molt pitjor. Tot i que han d'acabar de comptabilitzar les dades, preveuen que no s'han presentat a la feina d'aquests serveis mínims, una dada semblant a la d'ahir, un centenar de maquinistes. Just ara mateix ja veiem aquí un grup que sembla que s'ha tornat a activar la cosa, però diríem que no, que ha estat molt, ara és molt més pausat que aquesta hora, aquesta tarda en hora punta.
Gràcies, Maria. Doncs bé, 443 trens suspesos, són més que ahir. Ahir, aquí al 9-7 vam ser testimonis de les versions contradictòries que exposaven Renfe i els sindicats sobre la qüestió dels serveis mínims. Incomplir un servei mínim amb un servei públic és un afer greu. És un afer greu. De fet, és sancionable, no? Uh-huh. I la companyia ha anunciat avui expedients en alguns treballadors que pugui acreditar que van ser convocats als serveis essencials i ho van incomplir. En tot cas, el nou CDR hem tingut accés a parlar amb la companyia que té subcontractada a Renfe, amb la qual fan els comunicats de manera els comunicats via correu electrònic certificat, no? Que és el sistema que s'hauria fet servir per comunicar els serveis mínims, qui havia de treballar, i que, en fi, no, en principi no té fissures, no? I que no és allò de m'arriba una multa a casa i faig veure que no he rebut, te la cobren igual, no? En tot cas, el caos al qual cal afegir trànsit. Torna a ser un divendres. Jo feia molts anys que no parlàvem d'embussos a les sortides i les entrades de Barcelona.
Ara ja fa unes setmanes,
No, ara sí. De l'operació sortida a l'operació tornada. Això és molt antic.
Sí.
Però torna a estar...
Amb algun accident, potser, però això, d'aquesta sensació de que la ciutat anava plena de trànsit, potser també per la pandèmia, però aquesta sensació de fum i de cotxes...
Mm. No. I per què?
Sí, però justament avui he trobat que hi havia un fil molt interessant d'un personatge a Twitter, que deia que ell era treballador de Rodalies i que ell tenia doncs, la necessitat d'explicar-se, no? I deia coses, m'ha semblat a mi, molt, molt, molt raonables, no? Raonables i compte, i paradoxalment favorables als usuaris, els quals d'entrada doncs, són els primers els damnificats, en el sentit que l'usuari sempre és el primer que rep l'embat.
El rep cada dia, sí, pràcticament, no? Aleshores, sí. Esclar, és santa paciència, la dels usuaris de Renfe.
Sí, però ja és veritat que sempre és el primer que rep doncs, l'embat en cas de conflictivitat, i que també és veritat que les vagues, per definició, molesten.
Sí, van en pla.
No, que és la manera, diguem-ne, doncs que llavors, en tot cas, el poder públic veu la necessitat urgent i imperiosa de resoldre la conflictivitat, que d'altra manera potser no resoldria, no? I clar, aquest noi deia doncs els motius, que és veritat, i potser aquí els mitjans de comunicació hem de fer una part de mea culpa, que és que potser els hem explicat poc els motius, no? I parlava doncs, per exemple, de que no s'ha recuperat justament pel que deies tu, o per això que diem dels col·lapses de trànsit, que no s'han recuperat les freqüències de trens prepandèmia. I això ja no és una qüestió que tingui relació amb una baixada dels usuaris del transport públic, sinó que jo no sóc capaç de deduir per què no s'ha recuperat aquella freqüència de trens. si no és que sigui per una qüestió, diguem-ne, econòmica, no? És a dir, d'estalvi, ja. És a dir, no? Deia una altra cosa, que era la degradació d'instal·lacions i infraestructures, no? Sí. Home, doncs escolta'm, com a usuari, sóc el primer interessat a que aquestes infraestructures no es degradin, i a més, som molt conscients, sabem i hem patit sovint com a usuaris la desinversió crònica en el transport públic ferroviari, en aquest cas, no? Recordeu aquells col·lapses que van donar peu a aquelles manifestacions que potser són l'inici de tot el despertar independentista, si voleu, que venien dels trens, no? I encara deia una altra cosa que també em sembla molt interessant, el que passa que aquí, no ho sé, que es potser porta la vaga en un estatus, diguem-ne, preventiu, que és el que jo tinc dubtes que sigui vàlid, plantejar-ho així, no? Que és l'eventual traspàs de Rodalies a la Generalitat podria arribar a portar, perquè ells sospiten, privatitzacions massives. És una sospita molt ben fonamentada, si tenim en compte, diguem-ne, l'onada de privatitzacions discriminades que va haver-hi amb l'excusa de la crisi del 2008. Per tant, doncs, té tot el sentit. Ara bé, jo el que em plantejo, el dubte que tinc, és si això és prou motiu per fer una vaga preventiva, per si eventualment aquestes sospites es materialitzen.
Clar, jo la vaga, escolta, és que parlem dels serveis mínims, de l'incompliment dels serveis mínims, que jo crec que és el que ho destorota tot, perquè tu quan fas una vaga i tens uns serveis mínims establerts, l'usuari té la informació.
Però la conflictivitat aquí justament ha estat més elevada perquè s'hi afegeix, no?, l'eventualitat del traspàs i les sospites que això pugui comportar. Jo arribo a la conclusió, no?, alguns problemes des del punt de vista corporatiu, que és aquí on penso que els sindicats poden arribar a perdre la comunicació amb l'usuari.
Una altra, de les coses que deia era que es queixava de la manca d'informació que ells mateixos havien rebut. Sí. I jo crec que això és crònic en el cas de Renfe, és a dir, manca d'informació als usuaris, manca d'informació als propis treballadors. Crec que és bastant remarcable que sigui aquesta la queixa quan s'està traduint també en el que està passant a les pròpies estacions. Jo també l'he llegit i també he hagut de fer una mica de propòsit d'esmena amb això, però evidentment estem una mica amb el tema dels serveis mínims. Per mi això és una vaga, a mi em sembla perfectíssim, i és més, inclús he sentit arguments aquests dies dient que si eren uns privilegiats per les condicions, a mi no em sembla malament que un treballador, per bones condicions que tingui, defensi els seus drets, per definició, diguéssim. El que passa és que, clar, amb un servei essencial com és la mobilitat,
sí, jo no sé si hi ha algú qüestionant la vaga, jo crec que no.
El que passa que és inevitable, no? Que quan es generen aquests col·lapses, no? Doncs s'acabi qüestionant fins i tot això, si és idònia o no una vaga preventiva pel que pugui passar, no? És a dir, hòstia,
Tothom té dret a fer vagues, sens dubte, no? Ara, els usuaris tenen uns serveis mínims i s'han de respectar. Això és com absolutament bàsic. I si això no respecta, hi ha d'haver conseqüències. Això també és absolutament bàsic. Perquè si no, i en conseqüències, no respectarà mai cap servei mínim. Òbviament, no? Amb el tema, doncs, que deies, clar, el tema d'infraestructures és un tema que a més plou sol mullar, perquè les infraestructures, la manca de crònica d'infraestructures i el desastre de Rodalies, doncs, a Catalunya, que ja és una cosa, és com històrica, no? És com el corredor mediterrani, que portem ja 30 anys de desastre de Rodalies de Catalunya, sobretot si comprem a Madrid, etc. No? Sí. Clar, això fa que no hi hagi cap mena de flexibilitat. Llavors, quan hi ha una vaga d'aquestes, si vols fer alguna cosa i vols fer una alternativa, no pots, perquè només hi ha una via. I aquesta és la realitat, i per tant poca cosa doncs pots fer, no?
D'altra banda, hi ha el tema de la doble gestió aquí, que jo no sé fins a quin punt molts dels problemes que s'estan donant venen de que Generalitat i Govern gestionen diferents aspectes del que és Renfe. Per tant, no sé si la solució és descentralitzar del tot o recentralitzar del tot, però que tinc la sensació que uns per a altres de vegades paguem els usuaris.
Hi ha elements, però, del que deia aquest fil, doncs, que ens podem esperar que passaran, no? És a dir, el tema d'una certa privatització de Renfe, això passa a tota Europa, això està passant a l'AVE, això està passant a tot arreu.
Però que passi a tot arreu no vol dir que necessàriament sigui bo, eh?
Ja, però vull dir que això no és un tema de traspassos.
Dels ferrocarrils als anys 80 a Gran Bretanya, que van pujar la sinistralitat.
És igual, exemples no cal a la Gran Bretanya, exemples més d'això. I ara, justament aquests dies, i avui em sembla que tornem a batre un rècord, escolta, amb la privatització del mercat elèctric, per dir alguna cosa,
no havia de ser la panacea i havia de justament propiciar la competència per abaratir preus i tal, i estem on estem, justament perquè es va privatitzar de manera que el poder públic hi té molt poc marge d'intervenció.
Bueno, veure, no,
i això
marge,
pot acabar passant amb tots els serveis públics que es privatitzen.
A França fa un dia doncs, han dit que pujaran un tope amb el preu de llum i electricitat, i el model que tenen és el mateix, el model europeu de subhasta doncs, que tenim aquí. I fa coses
bastant més intervencionista.
El model de subhasta és model europeu.
Menys perquè tenen més dependència de la nuclear.
Clar, i més o menys... El model és el mateix. És a dir, que tenen les mateixes restriccions que tenim nosaltres. I ja posarem un tope. I fa cosa de 3 o 4 setmanes van posar un tope a l'energia nuclear, que aquí en tenim molt poca, però, bueno, en tenim, home, no poca, no. En tenim una mica, però podíem posar un tope a l'energia hidroelèctrica. És a dir, que altres països fan coses que aquí no fem.
I compte perquè, mentre altres països van fent coses, la tempesta continua empitjorant d'alguna manera, no? Sí, sí. Amb la dependència del gas que arriba d'Algèria, el conflicte d'Algèria amb el Marroc. Vull dir que jo, aquesta setmana que hem parlat amb experts, ho deia ahir, no em vull fer pesada amb els oients, però és que aquests 213 euros d'avui, des de fa 15 minuts fins les 11 de la nit, poden ser un acudit l'any vinent.
Sí,
poden ser 300.
Clar. Sí, sí, sí.
Sabent això, que els experts ho saben i fan aquestes projeccions i diuen és que si tot continua igual seran 300, mesures ja?
A veure, hi ha diversos problemes. Hi ha un problema de disseny de mercat, no? Això de fer subhastes, quan n'hi ha 4, no funciona. És a dir, les subhastes funcionen quan n'hi ha 4.000. Quan n'hi ha 4, les subhastes no és un bon mecanisme, no? Si això de les subhastes, els 4 tenen tota la cadena, és a dir, van des de la hidroelèctrica o del gas, què? Deixaran que no entri el gas qui és qui marca preu? Bé, jo que lo vea, no? Bé, això... això... bé, encantat, no? Igual passa algun dia, no? Però si passa serà perquè el peu que posen a la hidroelèctrica doncs estigui al cel, no? No serà per... Va, no aniran contra els seus propis interessos.
Però
no?
jo amb això és que discuteixo una mica inclús la major, eh? És a dir, considero que els serveis públics quan els privatitzem generalment perdem, i perdem els ciutadans, perquè es comencen a manejar amb criteris de mercat quan són sovint serveis que han de ser deficitaris. És a dir, si comencem, per exemple, mira l'exemple de la sanitat, que és l'exemple claríssim, si es comença a gestionar amb retallades en nom d'una certa eficiència, què passa? Doncs que la primària se'n ressenteix, que augmenten les llistes d'espera, és a dir... aquesta eficiència del mercat moltes vegades és simplement socialitzar pèrdues i privatitzar guanys.
A veure, amb això dels serveis públics i tal, n'hi ha casos clars com la sanitat on hi ha asimetries d'informació molt fortes, no? És a dir, si tu t'estàs morint, no demanaràs el preu de l'operació, que això no passa. Llavors, quan hi ha asimetries d'informació molt fortes, és clar que si el servei no és públic, anem malament. Aquest és un cas clar. En el cas de l'elèctric podria haver ser, però hi ha milers de dissenys de mercat diferents. És a dir, en comptes de marcar preu al gas, podries fer un preu mig ponderat, directament. Milers de històries. Podries dir doncs, que una empresa no pot tenir el mateix temps hidroelèctrica i pot tenir el mateix temps gas. I podries fer que la hidroelèctrica fos pública. Igual que no ho fos. De manera que tu, com a públic, marquessis preu. Podries, jo què sé, pots inventar el que vulguis. No? El que tenim està molt mal inventat. I, a més, com que no tenim energia renovable, doncs, suficient, etcètera, etcètera, pitjor. I com que no tenim massa nuclear, pitjor.
És dir, no només no la tenim, sinó que l'hem penalitzat durant molts anys.
Sí, sí, sí.
Hem finiquitat les nuclears, les finiquitarem d'aquí 4 dies. Sí, ho podem fer, perquè si el gas està com està i no tenim prou renovables. En fi, 9 i 18 minuts, això m'ha treure el cap a la Via Laietana de Barcelona. Hem explicat ja amb el Joel Penya que hi havia una concentració, mobilització convocada pels CDRs que ha començat aquí a la plaça Francesc Macià i que ha anat avançant fins a la Via Laietana i hi ha alguns incidents ara mateix. Joel, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès. Sí, efectivament, després de el que us he explicat, arribar davant de la prefectura de la policia i deixar la urna amb la paraula llibertat, els milers de persones que es manifestaven s'han anat reduint fins a centenars amb ganes de gresca. Després s'han començat a cremar contenidors a Via Laietana amb Ronda Sant Pere, s'ha avançat fins a la plaça Catalunya deixant un rastre de contenidors, només han cremat, però, aquests primers, i ara la policia comença a empaitar els manifestants que corren ronda universitat a dalt.
Doncs pendents d'aquesta situació que es viu ara mateix a la via Laietana, la comissaria central de la Policia Nacional a Catalunya, a Barcelona, que justament aquesta setmana ha estat molt en el punt de mira, després que amb un acte de reconeixements de la Policia Nacional a l'Auditori de Barcelona aquesta setmana, el número 2 del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va posar aquesta comissaria com a exemple d'avenç democràtic, no? D'exemple democràtic a aquesta comissaria de la Via Laietana, que té la història que té.
Es va cobrir de glòria, diguéssim.
És que voleu dir que cal comentar-hi amb això, saps? És tan evident que fins i tot la pròpia...
No, tan evident
que la pròpia ministra portaveu haver de sortir a dir, escolta'm...
No me ne hallo, no? Que diuen...
Jo he estat durant molts anys un centre de tortura que hem conegut tots. I hem tingut tots amics.
I ben documentat, eh? I a més, diguem-ne que és història viva, no és història dels anys 30.
A veure, jo ho he vist, no, jo tinc prou anys com per haver-ho vist, no? Llavors, clar, escolta...
Llavors, saps quina explicació hi doneu? Que el número 2 del Ministeri de l'Interior no ho vegi.
Home, és especular, però... O desconeixement o cinisme, diguéssim que no hi ha molt on triar, o una barreja, perquè és que dir una cosa així, o t'has tirat molt a la piscina... o realment m'estàs ignorant tot això que dius moltes vegades de la memòria històrica.
Però tenim coses habituals, és a dir, l'altre dia sortia a l'Aznar i deia doncs, que això no era un estat multinivell, i aquí tenim autonomies, etcètera, això és una absoluta bestiesa i una absoluta barbaritat des del punt de vista de ciència política, que hi ha autonomies, és obvi que és un estat multinivell, no? I sí, aquestes però... coses diuen amb total impunitat i no passa res.
Sabeu què passa? Que... lamentablement, no? Jo a vegades tinc la sensació que en política, depèn com, la veritat és accessòria, no?
I cada cop més.
I que allò més rellevant és allò que es pot arribar, diguem-ne, a fer quallar o fer agafar entre la societat, no? I en aquest cas passa el mateix. Una explicació lògica, dubto que la tingui, que segurament hi haurà una part molt important de la població que estarà convençuda, ho hagi dit aquest senyor o no, que la tortura no és una cosa habitual a l'estat espanyol, ni ha estat una cosa habitual en una comissaria concreta. No cal parlar d'Inxau Rondo, que estaríem parlant d'altres nivells i tot plegat, no? Suposo que deuen arribar a la conclusió que, bé, ben invertida la mentida, ni que sigui per afirmar una mentida molt més gran, que és la de la ruptura, la teòrica ruptura que no es va produir mai, la transició fallida dels 78, ja està. I no admetre una cosa tan simple com que hi va haver-hi tics d'aquell règim que es van mantenir en democràcia i que són justament els tics d'aquell règim els que fan que la qualitat democràtica d'Espanya sí, més no qüestionable, ja no, per dir-ho d'una manera suau, no?
Quan parlo amb Carles Quílez, ja sabeu que fem l'expedient Cook, que és, en fi, un veterà de la informació policial i tribunals, el Carles Quílez explica, ell, la seva experiència com a periodista al llarg dels anys 80 i 90, sí, com era encara aquella comissaria, que efectivament no té res a veure com és avui.
Clar, vull dir, és que veure... No...
Però com en els primers anys de la democràcia encara el tracten alguns dels presos que es tenia allà de delinqüència del tipus que fos, sí, sí. Doncs que les condicions no eren les no eren democràtiques.
Però jo cas, trobo, no? un signe d'immaduresa, inclús comunicativa, si vols, perquè justament, o sigui, si tenim d'una banda el discurs de la memòria històrica i el discurs de la memòria democràtica, crec que mirar fredament al passat i dir les coses no es van fer bé no debilita l'Estat, sinó que l'enforteix. Però es veu que
de fet,
no,
aquesta ha estat la via que ha fet servir sovint a Alemanya i li ha funcionat prou bé, no?
Mira, però de totes maneres, això de reescriure el relat per reescriure la història és molt comú, això s'ha fet
molt.
Ah,
sí, i cada dia en tenim exemples, diguéssim.
Totalment, sí. I passarà, escolta, perquè ara estava pensant, per exemple, amb José María Aznar parlant de Mèxic. Les declaracions que ahir vam sentir aquí també en el 9C parlant de, en fi, com Mèxic que dona les gràcies en lloc de demanar al rei d'Espanya que demani perdó per
Però això de manera molt més light, ho fan cada dia tots els grups.
És que anava a posar l'exemple que avui, que és 1 d'octubre, amb l'1 d'octubre passarà igual.
Per exemple, el president Aragonès parlava del consens d'aquells dies. Dius, home, perdoni, vull dir, no... Consens no és la paraula que jo triaria.
Justament, amb el que estem parlant ara, jo crec que això fins i tot podria ser anecdòtic, però recordeu en aquells moments el ministre que li projectaven, em sembla que era una entrevista a la BBC, les imatges preses per un propi reporter de la BBC de les hòsties amb les porres, i el ministre deia que era mentida, que era una fake news allò. És a dir, si davant l'evidència i el periodista que l'entrevistava no entenia què li estava dient, no es podia creure el que li estava dient, però aquell personatge ho feia, és a dir...
Inclús en coses que no són tan transcendents com negar una evidència, hem arribat a un punt que la modulació del relat és tal en totes les intervencions públiques de tothom, diguéssim, que de vegades, cada cop és, estem en allò que se sol dir de la política del relat per sobre de la política dels fets.
Sí, també és veritat.
I de vegades, per exemple, sentint aquests dies el debat al Parlament, sents relats que són, inclús per part dels mateixos polítics, que durant el mateix dia varien dues vegades, i dius, però què estem fent? Vull dir...
i també és veritat, d'altra banda, amb això que parlaves tu del consens, que, home, sí, va haver-hi moments de grans consensos de país amb fa 4 anys, no? Especialment, per exemple, el 3 d'octubre, que va ser probablement el primer moment en què es trenca tota tendència de blocs, no?
El primer, i no sé si l'únic, però...
Primer l'únic o no, ara, per exemple, el debat de política general, també hi ha hagut algunes votacions en què aquesta tendència comença a diluir-se, no? Doncs bé, es pot celebrar o no, això a criteri de cadascú, però em refereixo, no?, amb el que plantejaves tu, Agnès, en el sentit que, home, si amb centenars de càmeres per cada acció, càmeres, vull dir, qualsevol de nosaltres amb un telèfon mòbil, gairebé amb retransmissió en directe de la pròpia vida, de tot el que està passant, hi ha intents per negar l'evidència enregistrada, contrastada i contrastada amb moltes càmeres diferents, home, doncs, no, em arriba a esgarrifar més del que era capaç d'imaginar, doncs, fins a quin punt la història ha estat sistemàticament manipulada, no? Què ens ha arribat?
Punts suspensius. Escolteu, dilluns, Carles Puigdemont té la vista al Tribunal de Sardenya, que avaluarà la seva possible extradició o no a Espanya, donada, ja sabeu, la detenció és de fa una setmana, justament. Divendres de la setmana passada el van deixar en llibertat sense mesures cautelars. Tot i això, i que per part dels advocats de Carles Puigdemont això és vist com un gest que els porta a interpretar que de l'extradició pràcticament, doncs, en fi, que no s'ho plantegen de cap manera. Avui els advocats de Carles Puigdemont sí que han demanat al Tribunal de la Unió Europea que li restitueixi aquella immunitat que se li va retirar perquè, en teoria, el govern espanyol havia avisat a aquest tribunal: escolta, li pots retirar la immunitat perquè no hi ha euroordre de detenció. Aquí va ser el govern espanyol i el Tribunal Suprem jugant al telèfon espatllat o a fer-se la traveta, perquè el Tribunal Suprem mantenia aquell euroordre. Per tant, contradiccions de dos poders de l'Estat espanyol: govern i Tribunal Suprem. Com que l'euroordre es manté activa, per això el van detenir, ara els advocats de Puigdemont diuen: ei, dona'ns la immunitat. No sé si, en fi, és una jugada que arriba avui, poques hores abans d'aquesta vista, i que en tot cas sí que els permet curar-se una mica en salut.
Home, és una jugada molt lògica, donades les circumstàncies, perquè això és que, diguéssim, que ja inclús transcendeix una mica el que és totes les accions judicials contra Carles Puigdemont. És una mica una guerra interna entre poders de l'Estat.
Li han posat a bandeja, amb avui li han posat a bandeja.
És lògic.
Hi ha una prova evident de que ho van perseguir, per tant...
Bueno, sí, o com a mínim de que estan fallant alguns mecanismes, i vull dir, jo crec que faria el mateix, demanaria també unes mesures així.
És que està...
No, en qualsevol cas, és veritat que durant molt... No? És a dir, en les diferents etapes, doncs, de tot el procedir judicial, no?, del poder judicial, judicial de l'Estat per intentar doncs, aturar l'embat sobiranista, tot plegat. En diferents ocasions havíem comentat, no?, que hi havia excessos que posaven en autèntica situació d'inseguretat jurídica deixem-ho dir, damnificats, no? Però és que ara directament la inseguretat jurídica ha impactat això mateix que dèieu, no?, amb dos poders de l'Estat, el poder executiu i amb el poder judicial, no? I aquest conflicte, doncs, home, si Espanya ja pot arribar a tenir certs problemes de prestigi pel que fa a la justícia amb el que està fent amb una persecució una miqueta fora assenyada d'en Carles Puigdemont, perquè, no?, a més avui coneixem també que Àustria i que també Lituània i que també Suïssa havien dit no l'extradirem perquè és que no s'aguanta per enlloc, doncs, clar, si a més hi ha una batalla interna entre dos poders democràtics, teòricament